minuts. Nosaltres tornem amb més notícies a les 12.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Balears Paciència, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
La serp és un dels animals més explotats per la ciència-ficció, la mitologia i les llegendes. Però des del punt de vista científic, que és el que més ens importa en aquest programa, a poc anem coneixent més i més coses d'aquest animal tan especial i peculiar. Algunes de les incògnites s'estan resolvent gràcies a la recerca paleontològica. Un estudi publicat aquesta setmana a la revista Nature Communications li posa data i hora a la primera serp coneguda de la història i assegura que tenia 167 milions d'anys, és a dir, gairebé 70 milions d'anys més antiga dels fòssils de les serps que fins ara s'havien descobert. Les restes de fòssils que s'han trobat recentment pertanyen a tres espècies distintes, amb el cos pla, que crani aixafat i forma de fletxa, maxil·lars corbats. Bé, fins aquí tot normal. Però el que realment va meravellar els paleontòlegs i ha convertit aquestes restes en excepcionals ha estat la presència de quatre extremitats petites. És a dir, la recerca va revelar que es tractava de serps quadrúpedes. Fins ara les potes eren considerades característiques d'altres rèptils, com la quimera o el drac, i es prenia l'esquelet axial com essencial per poder parlar de serps. Però la recerca de diverses universitats de Canadà, Estats Units, Austràlia i Argentina ha posat de manifest que l'evolució de les serps començà fins i tot abans de que perdessin les seves potes, convertint-se després en les criatures que avui coneixem. Segons els autors de l'article publicat a l'esmentada revista, la troballa canvia absolutament les idees de que la ciència tenia sobre l'origen i l'evolució d'aquests animals. Dit d'una altra manera, i tornant a la mitologia, si la història de la poma d'Eva fos certa, la serp que la va entabanar per provar el fruit prohibit no va lliscar d'un arbre arrossegant-se sobre el seu abdomen, sinó que aquesta serp caminava sobre les seves potes. Sí, sí, la serp caminava per terra. Si deixem estar la Bíblia, a mi tot això em condueix a una història de ciència-ficció, o una pel·lícula, si voleu. No sé si en el seu dia vareu veure Blade Runner, o si l'heu revisionat algun cop. A una de les moltes escenes, per jo absolutament memorables d'aquesta pel·lícula, Harrison Ford estudia al microscopi l'escata d'una serp, que després resulta ser una serp mascota d'una de les replicants. Per cert, una curiositat. En realitat, la imatge que es veu al microscopi a Blade Runner no pertany a l'escata de cap animal, sinó a un full de marihuana. Avui no xerrarem de cap pel·lícula de Ridley Scott, però a la tercera hora del programa sí que tractarem el tema de la ciència-ficció. Millor dit, la relació del cinema amb la ciència. Avui posem en marxa un nou espai, Cinetífics, i començarem amb una pel·lícula que també em té captivat, Interestel·lar, una pel·lícula dirigida per Christopher Nolan, que no va de serps amb potes, sinó que posa potes en l'aire algunes de les lleis de la física: la llei de la gravetat, la relació espai-temps, la geometria dimensional i la colonització d'altres mons a través dels forats de cucs a l'univers. Ens ho explicarà molt millor que jo n'Adrián García. Jo de vosaltres no m'ho perdria. Comencem el programa. Benvinguts a Balears fa ciència. Molt bon dia a tothom, 11 i 10 minuts. Aquí cada dissabte al dematí comencem diferent. Llavors, avui comencem així, amb aquest to un poc intimista, amb aquesta música, aquest tema suau de Blade Runner, que a mi, jo personalment, és una pel·lícula que m'encanta. No sé si tu l'has vista, Macià.
Ja me permet, sí, Enric, però fa molt. No
fa molts.
No facis preguntes de ses teves.
No, avui no xerrarem de Blade Runner. El que sí xerrarem és de ciència-ficció relacionat amb el cinema. Això serà la tercera hora. Molt bon dia a tothom. Com diem cada dissabte, benvinguts. 3 hores de programa, des d'ara fins a les 2. 3 hores per compartir, per passar-ho bé i per aprendre.
Amb tots valtros.
I 3 hores perquè m'ho seguiu també a través de les xarxes, a través d'internet,
Facebook, Twitter
i el telèfon.
I el telèfon.
971-139-00, especialment per participar en un concurs que fem sempre en començar el programa. Bon dia, Víctor Metier.
Bon dia,
espera,
bon dia,
ara, te sentim. I tu el Blade Runner, què, l'has vist o no?
Jo l'he vist, però també fa anys, la veritat, i ja no me'n record massa.
No te'n recordes?
No.
Avui no xerrarem de Blade Runner, com deia, xerrarem d'una altra pel·lícula que es diu Interestelar. Aquesta què? Tampoc l'has vist?
Encara no.
Conta'ns, quina és la pregunta que ens proposes avui?
Quin microorganisme va causar la malaltia de les vaques boges?
Quin microorganisme va causar la malaltia de les vaques boges? Que això és gairebé tan antic com Blade Runner, no? Blade Runner és més antic.
És més antiga.
No? Que, per cert, la malaltia de les vaques boges no està en actiu, ja es va acabar, o hi ha alguna...
Encara, bé, diguem que s'està erradicant, que està ja a la darrera fase.
No està erradicat totalment.
Encara no.
Molt bé, volem saber quin microorganisme va causar aquesta malaltia, donant, com sempre, 3 opcions. Primera,
un bacteri.
Segona,
un prió.
I tercera,
en realitat va estar originada per les vaques que es varen menjar una bossa de xutxeries d'un pastor despistat.
Riu el sol, saps? Molt bé. Molt bé. Ah, per un moment m'havies assustat, eh? Perquè l'altre dia parlàvem d'ensaïmades, dic, amem si ara encara cercarem una relació estranya. És a dir, un bacteri, un prió o unes... què has dit?
Una bossa de xutxeries que es va deixar un pastor i que se'n va menjar sa vaca i li va caure malament i aquestes coses.
Molt bé, doncs quin microorganisme va causar una d'aquestes 3 coses? 971-139-00 i el premi és una bossa de xutxeries? No.
Què és? Una ensaïmada per l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, com sempre.
Que encara no ens ha arribat, però donem fe que ens arribarà.
Efectivament.
Donem fe que li farem una fotografia.
Efectivament.
I donem fe que no la tocarem ni la provarem.
Bueno.
La guardarem per la gent que, pues, que hagi endevinat una d'aquestes 3 respostes. Al final, Víctor, ens contarà més coses de les vaques boges.
Contaré una mica de què va aquesta malaltia.
Molt bé. 11 i 13 minuts, 971 1399 00. En Víctor està ja pendent des d'ara amb el telèfon, o sigui que ja podeu començar a telefonar-lo i agafar tanda per les vaques boges, no, per l'ensaïmada. 11 i 14, arriba Azote Sur. No sé si t'ha agradat això que t'he dit, eh? Que t'he canviat el nom, eh?
Bueno, ya... Ya me habían llamado de todo, pero ya esto ya es lo más.
De fet, no t'he canviat el nom. Tu te noms Xarina Canyes, eh?
Eso, vale.
Però tens una conta al Twitter que es diu Azote Sur. Llavors, no he dit cap mentida.
Es verdad. Me llamo así también.
La setmana passada... No, puc fer una mescla? Azote Xarina. Què te pareix?
No. O Azote Sur o Xarina.
O Xarina.
No,
vinga, Xarina. La setmana passada eres a Barcelona amb un curs de divulgació científica.
Sí.
Varen contactar amb tu a través del telèfon, van haver per segons mos vas contar, tu estaves passant beníssim allà.
Bueno, he aprendido un montón y he disfrutado mucho, sí.
Molt bé, doncs comencem, fem aquest repàs amb tu de les xarxes, especialment del Twitter. Comencem amb el primer.
El primer tuit és de Orbita Laica.
Hombre, feia temps que no parlàvem d'ells.
Sí, és verdad, lo siento, pero es que como quería hablar de esto, es que no he encontrado más que este tuit y quiero hablar de esto. Y dice que, el tuit dice, de Ig Nobel, ciencia que primero te hace reír y luego te hace pensar, nos habla Clara Grima. Bueno, Clara Grima es una matemática que da clases en la Facultad de Informática de Sevilla.
Sí.
Una tía muy salada. Bueno, la gente que haya visto el programa la conocerá por sus gafas variopintas. Y bueno, esta chica, su actuación en el programa consiste en buscar vídeos curiosos y que sean virales en Twitter y hacerles un análisis científico. Y bueno, este domingo encontró un vídeo sobre, bueno, era la caza y captura de un delincuente en Estados Unidos que tuvo la mala suerte de pisar una cáscara de plátano y caer.
Vaya.
Y entonces ella lo relaciona con el premio Ig Nobel de Física.
Hi ha moltes teories amb això de les pells de plàtan, eh?
¿Cómo?
Que hi ha moltes teories sobre això.
Sí, sí.
No sé si totes bones o dolentes.
Bueno, no sé, esta desde luego es dolenta.
Dolenta.
Bueno, se le dio el premio Ig Nobel a un japonés, al doctor Iyoshi Mabuchi, porque deslumbró al mundo demostrando que la cáscara de plátano resbala.
¿Veus?
Bueno, el problema es, no sé
Però
si la
segons,
gente...
Segons pel cantó que la posis. Si la poses per...
Pues bueno, no han especificado, pero supongo que sí.
Perquè no els dos cantons de la pell del plàtan... rellisca igual, eh?
Sí, però bueno, no sé qual és la cara.
Jo
no
te puc dir, Xarina, que tampoc he fet proves científiques sobre això, però...
Sé que és debido a un mucopolisacàrido y supongo que está por la parte de dentro. Entonces, pero es un problema del rozamiento entre la suela del zapato y la cáscara de plátano. Luego supongo que la cáscara de plátano tiene que estar con la parte de dentro hacia arriba. Bueno, supongo, no lo sé. Y bueno, no sé si la gente sabe lo que son los premios Ig Nobel.
¿Lo podrías explicar?
Quizás el que haya visto el programa Orbita Laica este domingo sí, pero hay gente que...
Pero son a IB3 Radio, yo creo que está bien que lo expliques.
Bueno, es una parodia de los premios Nobel que se entregan desde el año 91 en Estados Unidos y cada año se premia 10 investigaciones a las más absurdas, desconcertantes y divertidas.
¿Y la primera? I el primer premi, el premi major, quin va estar, o no ho sabem?
Bueno, es que hay distintas especialidades.
Hay modalidades diferentes.
Entonces, la modalidad de física se le entregó a este japonés, sí. Que estudiaba el coeficiente de rozamiento de una piel de plátano fresca. Bueno, todo esto hay que decir que, bueno, tiene su parte científica, es dentro del campo de la superlubricación, que descubre materiales con rozamiento prácticamente cero, que tienen un montón de aplicaciones en la industria.
Em tens, anava a dir, aclaparat, sorprès, al·lucinat amb aquesta investigació.
Sí. Però bueno, s'ha dado el caso de premios Ig Nobel que luego han conseguido el Nobel. Porque, bueno, no sé si sabes, un ruso que se le entregó en el 2000 el premio Ig Nobel de física por la levitación magnética de una rana y en el 2010 se le entregó el Nobel de Física por sus trabajos con el grafeno. O sea que, bueno, mira, no, son investigadores serios, ¿eh? O sea, no es nada cualquiera.
No, no, que té una teoria científica, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Passem al segon?
El segundo tuit es de... Bueno, te va a encantar el nombre. Te lo voy a deletrear porque me es imposible decirlo. Es NKLSTRVSK.
Això està encriptat, potser, o...
Jo què sé, és una tal...
O és un nom rus.
Pavka... Korchagin, pues no sé, suena como a ruso, pero pone que tuitea desde Euskal Herria, Islas Canarias.
A no ver, Euskal Herria no o Islas Canarias.
Euskal Herria guión Islas Canarias. Ah. Entonces debe ser que es una extranjera que pues que está a caballo entre el País Vasco y Canarias, no sé.
Depende de l'estiu o l'hivern, potser, no sé.
No sé.
¿Y qué digo?
Y el tuit dice, ¿son los transgénicos tan malos como los pintan? Dice, escuchadlo que merece
tema,
la pena.
Tema polèmic, ¿eh?
Pero muy polémico.
Avui estás polémica, ¿eh?
Sí,
Charina.
Me mola, sí. Bueno, es que me lo he leído y me ha parecido realmente muy interesante lo que cuenta. Bueno, realmente tiene un enlace al programa Ciencia al Cubo de Radio 5, de América, que presenta América Valenzuela. Y en este programa entrevista a un bioquímico, a José Miguel Mulet, que es un bioquímico que investiga en la Universidad Politécnica de Valencia. Este hombre diseña plantas transgénicas y lo que él dice es que la comida natural no existe y que todo lo que comemos es fruto de la selección artificial. Y bueno, entonces habla de los transgénicos en esta entrevista y aclara que son plantas modificadas genéticamente en el laboratorio para ser más resistibles a plagas y a sequías. Y dice que no son más que un trocito de ADN que expresa una proteína, que el cambio es mínimo y que en el estómago se degradan en 3 minutos, se degradan en aminoácidos y nucleótidos. Y vamos, que no tienen ningún efecto de ningún tipo. A mí casi que me ha convencido.
No, a mí ya me has dejado más tranquilo, ¿eh?
Yo, bueno, la verdad es que nunca he tenido nada especial contra los transgénicos, pero bueno... No sé, me ha parecido muy interesante esta entrevista, ¿no? Y, bueno, habla también de que la agricultura ecológica, que, bueno, que no es que sea más sana, que es realmente la misma planta, la misma semilla, pero cultivada ecológica o convencional, y que el producto final es muy semejante. Y que, bueno, habla que la ecología, la base de la ecología de la agricultura ecológica es que todo lo que pongas sea natural, pero que, según sabe la ciencia, las propiedades de cualquier producto dependen de su composición y no de su origen. Luego, no tienen por qué ser más sanos.
Molt bé, temes molt diversos que ens presentes avui, eh? Uh-huh. Azote Charina. Perquè hem començat amb la pell de plàtan, després passem als transgènics, i si sortim a l'espai?
Ara vamos al espai. Al espai, que, bueno, la siguiente noticia...
Mm, perquè jo avui he començat a l'espai, amb el Blade Runner, i acabarem el programa també a l'espai. O sigui,
muy bien,
que...
sí. Pues este tuit es de nuestra amiga Establo Pegaso, que es Elena
aquesta,
Soto.
Aquesta la conec, eh?
Pues la conocemos, aquesta una periodista muy buena.
Aquesta que... no és russa, eh?
No, no és russa. Esta es española. Y además pone que tuitea desde España. Realmente sabemos que está aquí en Mallorca, pero ella pone España.
No. Bueno. Bé, podem dir, eh? Perquè és, també és col·laboradora. És que tenim tants col·laboradors en aquest programa que això me fa molta il·lusió dir-ho.
Sí.
Cada vegada tenim més col·laboradors. També tenim a Elena Soto, la periodista responsable del suplement al Baleópolis, del diari El Mundo, aquest suplement que surt cada dimarts i que també periòdicament pues, també ens acompanya algun dissabte aquí. Crec que la tindrem ben pres, fins aquí puc llegir.
Aviat
la tindrem aquí a IB3 Ràdio, presentant alguna cosa que no vull dir. Ja ho contarà ella.
Muy bien.
Però ara ja m'he sortit del tema, disculpa.
Bueno, el tuit dice, SMAP, satélite de la NASA, medirá la humedad del planeta. Y lo hace vía agencia SINC. Y bueno, el SMAP, este satélite supuestamente lo iban a lanzar al espacio el jueves, pero veo en Twitter que siguen pendiente de... Han tenido problemas técnicos, algo les ha fallado y parece que el lanzamiento va a ser hoy a las 9 de la mañana de allí, de California. Y bueno, es realmente...
La NASA ya no es lo que era.
Es, bueno, es que además ves el tuit de ellos en inglés y bueno, es, contestan muchísima gente en inglés porque claro, la NASA tiene muchos seguidores. Y ves un tuit en español de alguien que dice, ¿pero se ha roto? ¿Cómo es posible? No. Y bueno, es normal, tienen averías y quieren que todo funcione
antes.
Pero
eso no digo Establo Pegaso. ¿Eh?
¿Eh? No. Establo Pegaso es la que comparte el tuit este que habla del satélite, ¿no?
Ajá.
Pero el enlace es a una noticia de la agencia SINC. Y bueno, habla de este satélite que, bueno, es realmente va a medir la humedad, es el único que va a medir exclusivamente la humedad en la superficie de la Tierra, que es una variable de máxima importancia y muy complicada de medir. Ya había otro satélite, el ESMOS, que medía también la humedad de la superficie de la Tierra, pero también medía la salinidad en el mar. Y bueno, lo van a contrastar con datos que han cogido in situ investigadores de la Universidad de Salamanca, el grupo IDRUS, y con esos datos van a calibrar los instrumentos del satélite y validar la información que envíe.
Mira, no anem tan lluny perquè aquí a la Terra tenim els Pelopantón que et diuen arregar nuestros oídos con ciencia de la buena. ¿Veus que bé?
Qué buenos son. Bueno, y parece ser que va a obtener información de mucha más calidad que el otro satélite y va a utilizar dos instrumentos, un radar que hará la medición activa, que va a transmitir microondas hacia la Tierra y recibirá las señales que regresen, y también utilizará un radiómetro que hará la medición pasiva, que es la que detecte las emisiones naturales de los microondas del planeta, que varían según el agua del subsuelo.
Doncs molt interessant.
Sí, yo creo que va a tener muchas aplicaciones, bueno, para mejorar los modelos de previsión meteorológica y para monitorizar sequías y prevenir inundaciones y deslizamientos de tierra. Bueno, yo creo que es muy importante.
Tú tendrás mucha más feina, porque si has de seguir las xarxes de todo el planeta al mateix temps...
Sí, voy a acabar fatal. En cualquier momento te abandono.
Amb aquest satèl·lit, igual te fitxa la NASA.
Igual. Igual.
Bé, te fan corresponsal.
Jo de Mallorca no me voy, así que si me fichan desde aquí...
Vinga, acabem amb el darrer i anem al Big Data.
Venga, y el último tuit es de Agustín Saga, que este es un ingeniero industrial que tuitea desde Madrid. Y el título del tuit es: el Big Data hace más vulnerable la seguridad de las tarjetas de crédito. Y es también una noticia de Agencia Sync. Y bueno, esto lo lees y se te ponen un poco los pelos como escarpias, porque te das cuenta de que con cuatro movimientos de tarjeta te detectan, vamos. Hay un grupo de investigación...
Potser amb un només ya estás detectado.
Sí, hay un grupo internacional de investigadores que son del Instituto Tecnológico de Massachusetts y una universidad de Estados Unidos, de Dinamarca, que han analizado datos procedentes de más de 1 millón de personas anónimas y han demostrado que con solo 4 datos que indiquen espacio y tiempo de distintas transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, se puede identificar el 90% de los individuos de una base de datos.
Això me fa més por que la pell de plàtan, ja t'ho diré.
Pero bueno, es un poco...
Pell de plàtan, Enric.
Sí, hem parlat d'una pell de plàtan.
Ah, bueno.
No de la llei de Murphy, exactament.
Però ja li consta ja.
Y bueno, en este tuit, bueno, hablan de que es necesario mejorar la tecnología para proteger los datos anónimos y aumentar la seguridad. Bueno, esto es importante. Entre esto y aumentar la legislación que proteja nuestra privacidad.
Doncs avui, Xerina, 4 temes molt diferents. M'han agradat molt els 4. Repassem. Òrbita laica. El segon no m'atreveix ara... Digue'l tu, el segon, va.
El segundo? Sí, hombre, què quieres que lo deletre, eh? NKLSTRVSK.
Però com vols que la gent retengui això?
Pues yo no sé cómo le da su nombre de Twitter a la gente. O sea, yo creo que no quiere que la siga nadie, porque es muy difícil.
El tercer, Anastablo Pegaso. I és darrer.
I el quarto, de Agustín Saga.
Molt bé. Xerina, avui no et posem cap cançó per acabar, sinó que escoltarem música en directe. Què t'apareix?
A veure.
Amb Macià Solera.
Sorprendeme.
Macià?
Sí, dime.
No sé si has escoltat un poc de què anàvem xerrant. No sé si la cançó que mos cantaràs ara té alguna cosa a veure o no dels temes dels quals hem xerrat, però jo el que te proposo és que directament ens diguis què cantaràs i per què.
Llavors tindré una cançó que es diu The Lazy Song, que vol dir la cançó dels vagos.
Dels vagos,
sí, sí. Per tots els que estiguin ara a seva avui en dissabte descansant en el sofà i mos escolten.
Però no m'amiris a jo quan...
Jo també ja t'ho portim a xerres. T'has sentit identificat.
Bueno. Jo, hasta que no acabi, quan acabi el programa ja, a lo millor, pues, amb alguna vaqueineta sí, però aquestes 3 hores...
No poden aturar.
A tope, tu ja ho saps.
Venga.
T'escoltem, idò.
Venga.
Què te parece?
A ver, que no sorprenda de los vagos.
Today Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking all my phones. Leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Well, kick me feet and set out the fan. Turn the TV on, throw my hands in my pants. Nobody's gonna tell me I can. I'm gonna click to enter the visa that can take me high to doggy. Lounging on my car, just chilling with my snuggie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it, cause I can. Today I don't feel like doing anything. But I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking all my phones. Leave message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all.
Perdó pel gallo.
Que
dos anys no han anat compte.
Amb Enric Colat. IB3 Ràdio. A Capdatera 96.4.
¿Lo sents?
Ahora o nunca tu viaje por 690 euros.
¿Cómo? ¿Mis vacaciones por solo 690 euros? ¿Dónde?
En Cuba, Miami, República Dominicana, Puerto Rico o Riviera Maya.
¿Pero cuándo?
Para viajar en mayo o junio. Reserva antes del 3 de febrero en el 902-300-600 o ven a las oficinas de halconviajes.com y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
IB3 Radio es información. De dilluns a divendres, a les 7, tot just en començar la jornada, t'explicam tot el que és notícia a l'informatiu matí. A les 2, a l'informatiu migdia, fem un primer recull del que ha passat durant el matí i apuntam què pot passar durant el capvespre. I a les 8, a l'informatiu del vespre, els serveis informatius d'IB3 Ràdio resumeixen i analitzen la història del dia que és a punt d'acabar. IB3 Ràdio. És informació. És actualitat. És esport.
T'he despert? Sí, i ara que estava somiant. Em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Au, ja.
Joan Brossà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Estrena dilluns a les 11 del vespre.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Onze i 32 minuts. M'agrada molt la cançó, m'agrada molt. Sobretot molta marxa,
Crec que aquest, sí. Començar de matí amb falses.
Començar bueno, a les 11:30, vull dir.
Bé, però si sonava pel vago.
Si nosaltres comencem si nosaltres comencem el programa a les 11, pues no vull pensar. No vull saber el que pensaran els nostres companys del programa anterior, sí, de nou anim amb Manuel, que comencen a les 9 del matí. Toca saludar, i ho faig a molt de gust, em fa molta il·lusió retrobar en Juan Antonio Fernández. Bon dia.
Hola, bon dia, com va? Bon dia, Macià.
Bon dia. Madalena.
En Juan bon Antonio Fernández és professor de cuina del Guillem Colom Casas Noves de Sóller. Una salutació per Sóller,
Sí, sempre hem de dir presència en nostres arrels.
I que sabem que tenim oients que ens estan escoltant
sí.
Des de Sóller. I una salutació també i una benvinguda per na Magdalena Barea, la nostra especialista en nutrició, que avui ens xerraràs de...
Avui xerraran de la cúrcuma.
La cúrcuma,
que és la reina de les espècies.
La reina de les espècies.
Sí, sí, sí.
Doncs després xerrarem amb la reina, sí. I primer xerrarem amb el rei, que amb el rei, de, amb el rei del pa. El rei del pa.
Sí, sí, sí. Avui per avui he pensat parlar una miqueta d'espa. Aquest aliment base i fonamental de la nostra alimentació i que a vegades queda un poquet desapercebut dins els menús perquè queda relegat a segon pla.
En aquest programa no, eh? En aquest programa el pa sempre té molt de protagonisme perquè n'hem xerrat algun pic amb els amics de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i amb altres col·laboradors. Però sempre està bé, sempre ens agrada sucar i pa.
Sí, sí, sí.
O sigui que tu...
per fer muetes.
Això mateix.
No, mira, però avui he pensat parlar una miqueta d'espa i jo crec que el més important per conèixer el producte principalment és conèixer un poc la història, l'evolució d'aquest producte fins als nostres dies i sobretot conèixer els ingredients que formen part d'ell. Si nosaltres coneixem molt bé els ingredients, entendrem la ciència d'espa, que les reaccions químiques que es provoquen, que puguem assaborir aquest pa.
Tu vols que sabem què és que hi ha de dins del pa.
Exactament. Jo el que vull és que entenguem per què el pa és com és i com el podem fer, sobretot a casa nostra. Ara la Madalena comentava que feia pa a casa
seva. Sí, jo el faig sempre, m'agrada molt aquest tema. Sí.
Bueno.
Sí.
I té moltes possibilitats i moltes...
Aquí...
És un món... increïble.
En aquest programa sempre hem estat defensors de que el bon pa l'han de fer els forners, Això hem de començar per aquí. Però ens podem apropar, Ens podem apropar un poc,
Sí, 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 sí. El pa, ja crec que tothom ho sap, és un dels productes més antics dins història de la gastronomia. De fet, els grecs, els romans, els egipcis ja fan pa. Òbviament no empleaven el llevat, fan un pa sense llevat, una pasteta amb farines, de blat, de maïs, d'altres cereals, mesclat amb aigua, i era la base fonamental. De fet, a països com Sud-amèrica encara fan les famoses tortilles de maïs, que no és res més que un tipus de pa. El coneixement des llevat va ser relativament modern. En 1875 es va descobrir la llevadura a partir d'un fong que es diu Saccharomyces cerevisiae, i a partir d'aquí van sortir els pans llevats. Se poden diferenciar dos tipus de pans, els pans sense llevat i els pans en llevat. Una cosa molt curiosa és que el pa era font de sabidoria, diguem-ho així, i de fet les religions han adoptat el pa com a part fonamental de la seva litúrgia, degut a la importància que tenia dins la vida de la població arreu.
Però en el transcurs de la història del pa va succeir alguna cosa important,
Bueno, han succeït moltíssimes coses.
Sí, però no les explicarem totes.
No.
Perquè és que si no necessitaríem 3 hores de programa.
Sí. No, han de remarcar una miqueta que en el començament de l'utilització del pa amb el llevat va aparèixer una malaltia en el fong i que es deia la malaltia del foc de Sant Antoni, que el que feia era que la gent tingués una picor i una cremor per de dins degut a un fong que apareixia damunt els propis llevat, que aquest fong és base d'una substància, un tipus de droga, que és l'LSD. I bueno, durant aquesta època, fins que no van aconseguir controlar aquest tipus de fermentació, però hi havia aquesta malaltia, va ser una miqueta un moment negre d'espa. També s'ha de dir que durant tota l'edat mitjana tot el tema de la gastronomia va quedar en segon pla, evidentment, i va haver una decadència en general de l'alimentació i d'espa que contrasta amb la gran banquetes que feien antigament els romans, els egipcis, i després va haver una decadència fins al renaixement més o manco, que no va tornar una altra vegada espa a formar part important de la taula, de la gastronomia i de la cuina en general.
Doncs, fet aquesta petita ressenya històrica, Anem en els elements que composen el pa, i quan parlem de la composició del pa, el primer que ens ve al cap és el llevat.
Exactament. El nostre tipus de pa, caramices cerevisades, el tipus de llevat, és llevadura de cervesa, se'm deixa que s'emple per fer la cervesa, i el principal comiat d'aquest fong, en aquest programa que estem parlant d'essència, és alimentar-se de nutrients, de l'hidrat de carboni, de sucre, de la fibra, presenten a la farina, i libera un gas. Aquest gas és qui farà que el pa mos augmenti de volum. Dependent de la proporció de llevat, tindrem un pa més o manco dur, més o manco agradable en el paladar. Normalment, si hem de fer pa o l'hem de manejar, és molt important la temperatura. La llevadura, pensant que és un fong, que és un ésser viu, i a més té temperatura per viure. Con la qual, quan nosaltres feim pa, és molt important que la massa que nosaltres estem treballant, quan acabem de treballar-la i la deixem per tovar, hauria d'estar a un 25 o un 27 graus, precisament per això, perquè el llevat necessita temperatura per poder viure.
No l'hem de matar.
No l'hem de matar. Con la qual, ni massa calenta ni massa freda. Si està freda no tovarà, si està massa calenta matarem el llevat i el pa ens quedarà llerat. L'altre ingredient molt important, evidentment, és la farina, fonamental, els tipus de farina que utilitzem, podem emplear farines integrals, podem emplear farines tractades perquè siguin... avui en dia les farines ja venen totes preparades per la panificació, i podem conèixer dos tipus de farina, farina forta i farina fluixa. Bàsicament, dins reposteria, dins pastisseria, si hem d'emplear una elaboració que dugui llevadura de pa per fer pizzas, per fer pans, per fer qualsevol tipus de elaboració, emplearem farina forta. Si han de fer coques, han de fer crepes, han de fer una altra cosa, emplearem farina fluixa. Això una miqueta és consell que vos donc. Després també, molt important, l'aigua. L'aigua que utilitzem, sempre hem d'emplear aigua que no tingui molta matèria sòlida, que no estigui una aigua que no estiguin aigües dures, perquè si no el pa també mos canviaria molt les seves proporcions. I després podem enriquir el pa. Com l'enriquim? Amb una miqueta de sal, amb una miqueta de sucre, amb ous, amb llet, amb espícies. De fet, en acabar, si tenim temps, tenia dues recetes per donar-vos enric, una de pa de pastanagues i una de pa de domàtica, per fer un pa una miqueta diferent a lo que estem habituats a...
El podem fer de cúrcuma, també.
El podem fer de cúrcuma, no? Bona espícia, per donar sabor, per donar un poquet de color... i a més també li donarà un toc oriental. Un papita, per exemple, en cúrcuma, aconseguim una elaboració molt bona.
Doncs us vull presentar un senyor que sap molt de tipus de farines i de pans.
Ui.
Últimament en aquest programa passen sorpreses. Això està bé.
Això no ho esperàvem.
Ah, que no? No. Tomeu Arbona, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
En Tomeu Arbona és el propietari del fornet de la Soca.
M'hauria d'haver avisat.
T'hauria d'haver avisat, eh?
Que havia un expert.
Que havia un expert. Bé, jo vull dir una cosa. Amb en Tomeu Arbona havíem de xerrar i vespre, en el informatiu vespre, en el programa del meu company, en Bernat Company, i varen tenir un petit problema de connexió i finalment no varen poder xerrar amb tu, Tomeu?
Sí.
Però volíem cridar-te, ni que fos un minut, i sobretot felicitar-te. Felicitar-te perquè...
Gràcies.
Sí, perquè pues, estan xerrant amb el millor rebuster de l'any 2014, segons han otorgat l'Associació de Periodistes Gastronòmics de les Illes Balears. O sigui, sí. Tomeu Arbona és millor rebuster de Balears del 2014.
Bueno, ja per no dur capella, perquè si no me'l llevaria.
Això és una exageració molt gran, eh? Segurament que hi ha molt bons rebusters també i bueno, jo n'estic molt content d'haver tingut aquest reconeixement, certament.
I parlàvem de farines, que tu en saps una estona de farines. Fer un pa ben especial en el fornet de la Soca.
Sí. Sí, bé, nosaltres les farines que utilitzem són fonamentalment locals i bé, el que pretenem és fer pans amb farines de blats antics, sobretot. I ens un procés totalment natural, sense més pretensió que per això, que posar pan és allò que li pertoca en tota la dignitat del món, perquè els nostres productes pues, són boníssims, no? Els productes, les receptes que tenim a les illes pues, estan a l'altura de les millors del món, jo penso.
En Tomeu Arbona, considera el menjar com a part integrant de la nostra cultura, de manera que concep la seva feina com una mena de resistència activa, segons he llegit el que diuen d'ell els periodistes de gastronomia que li han donat el premi. Això, Tomeu, vol dir que ets un revolucionari o un romàntic de la cuina?
Bé, jo crec que una cosa d'ús altra, i penso que s'ha de ser un romàntic i un revolucionari en aquest sentit, i m'ho de posar en els peus de ratalons. Jo penso que és un moment preciós per posar en valor tota la nostra gastronomia, tota la nostra gastronomia històrica, perquè realment només coneixem una petita part, no? La petita part que ha interessat econòmicament, de qualque forma, no? Jo crec que hi ha hagut un moment, donat de la història, potser estic parlant de a partir dels anys 60, que vàrem fer un autèntic despreci de lo nostre, no? Per donar lloc a un espai de modernitat que era necessari en el seu moment, el que segurament ho haguéssim pogut fer bastant millor, no? Que totes aquestes coses s'haurien d'haver posat en valor, i no només posar en valor el turisme de sol i platja, no? Que ara mos lamentant tant de tenir això que tenim, no?
Mem, Tomeu, i també t'ho demanen a tu, Juan Antonio, què opineu? Parlàvem un poc dels tipus de pans, no? I ara en Juan Antonio és un cuiner.
Això
diuen, eh? Ja mos farà... Vamos a hacer dos receptes de dos tipos de pans, eh?
Sí, yo tengo preparado dos recetas muy sencillas de pa.
Pero yo, abans, us vull demanar què opineu sobre... Què opineu sobre aquests tipus de pans que s'han posat de moda als supermercats i a molts llocs? És a dir, pues,
pan de leche...
Sí, de ceba, de formatge, de nous, d'olives... I aquesta massificació de les varietats de pa.
Bueno, jo crec que en principi està bé per poder tenir un assortiment diferent, per poder escollir. Jo som partidari de provar i d'experimentar tot el que pugui dins la cuina i amb el pa també, i jo penso que lo important no és el pa que comprem, sinó que sapiguem d'on ve. És a dir, no és el mateix comprar un pa a un forn artesanal que saben que l'han fet, pues, amb els millors ingredients i amb les millors tècniques, o un pa industrial de bolleria.
D'una matxinera, per exemple.
Exactament, que empleen pans en sucres refinats i altres productes que jo realment no m'agraden en excés.
Ara, Tomeu.
Un bon assortiment de pa sempre ben agraït.
Tomeu.
Sí. Mira, jo penso, respecte d'això, que també, vull dir, penso que està bé que hi hagi diferent tipus de pa, que se pugui experimentar, mentre el producte sigui un producte honest. No pot ser que hi hagi molta varietat només perquè per vendre més, sinó perquè realment la base fonamental ha de ser l'honestedat del producte. I després, lo més, és un afegit fantàstic.
Molt bé.
Jo penso que està bé, sí.
Doncs en Tomeu Arbona, que acaba de ser premiat el millor rebuster del 2014, segons els periodistes gastronòmics i l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears. Moltíssimes gràcies i enhorabona, Tomeu.
Moltes gràcies, que sigui a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment, adeu.
Bé, Juan Antonio, farem un repàs ràpid perquè mos havien quedat amb el llevat, però te'n falten més elements, eh? Però
sí.
Els fem un repàs ràpid i després anem per les receptes.
Sí, bé, hem parlat que l'important del pa fonamental en el nostre tipus de pa era el tipus de llevat, i sobretot hem d'entendre que el llevat és un ésser viu, com hem dit, i l'hem de tractar amb suavitat. Evidentment, se pot congelar, pot estar un temps congelat, però si està massa temps congelat, el llevat acaba morint-se. Con la qual cosa, emplean llevats frescos, s'han de tractar amb una temperatura adequada. Després també han d'anar molt alerta en l'acció de la farina. Farines amb molt de gluten, són les que m'aniran bé per fer el pa. perquè si fem un símil, per exemple, a el que és un globus, quan tu infles un globus, que l'infles d'aire, el que reté l'aire que no escapi és precisament el gluten i la farina, que ens farà que augmenti el volum d'espà. Si no té massa gluten, aquest globus rebentaria i espà ens cauria.
No, 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 que no rebenti.
Que no rebenti, que no rebenti.
Que no, que no rebenti.
I després també tenim molt en compte el tema de l'aigua. L'aigua és fonamental, una aigua de qualitat, una aigua bona. Si tenim bons productes, aconseguirem un pa bo. I la base d'espà és això, farina, aigua, amor i quatre i ingredients més, però sobretot amor, 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 amor per la cuina.
Ja també volia dir que antigament el pa el feien sense llevadura,
sí, sí,
el
sí,
massa
sí.
Mare, que sí, també sí. És molt interessant perquè sí. Això de la llevadura ha aparegut, sí. Com has dit, a mitjan del segle passat, o un, sí, poc, sí, un poc abans,
i
per als nostres avis.
En
i...
el futur, com anirà això?
Uf,
bueno,
no ho sé.
Però és que torna això, això està tornant.
Sí, ara també s'està utilitzant la farina, sí, de xeixa, sí. Que és una farina d'un blat molt antic, una varietat autòctona de Mallorca. Sí. A més, aquesta farina, que hi ha molt de fons que la fan, té un índex d'al·lèrgia molt baix, perquè el gluten, que també és bastant, està bastant moderat.
Vinga,
igual, ho tenim bé.
Fem un...
anem a fer una miqueta de pa,
fem un pa,
us posem el davantal.
Amb amor,
amb amor, amb molt d'amor.
Dedicat als nostres oients.
Sí, nostres oients. Si voleu prendre nota, és molt senzillet, tenim que fer, per exemple, per fer un
quin
pa.
Quin pa fem?
Un pa, podem fer un pa de domàtiques o un pa de pastanagues, un pa un poquet diferent. Emplem un quilo de farina de força, després emplem 350 grams de puré de domàtiga, passat per la liquadora, passat per la túrmix, triturat, un puré de pastanaga, si vols emplear un altre vegetal, el podem emplear, emplem 25 grams d'oli d'oliva, de soia, si pot ser, 20 grams de sal, un poquet de sucre, i després emplearem més o manco entre 3 i 5 decilitres d'aigua, sempre hi ha un poquet en funció de lo que mos admeti el tipus de farina que hem escollit. Emplearem 40 o 50 grams de llevat, si és en cistiu un poc menys i si és en cibern un poc més de llevat, i com la Madalena deia, si no volem emplear llevat, podem emplear massa mare, que la massa mare és una miqueta de pa que vàrem fer el dia anterior, veurem una miqueta d'aquesta massa i podem fer pa també a partir d'aquest tipus de llevat primigeni que hem fet. Com ho feim? Molt fàcil, el primer de tot és bullir les verdures, escaldar-les, aconseguir fer el suc o la puré, i després li afegim tots els ingredients. Han de tenir dues precaucions. La primera, l'aigua ha de ser teva. És a dir, teva vol dir de quan obrim la aixeta surt l'aigua i aquesta temperatura ja li val 25-30 graus. No ha de ser calenta de microondes ni de foc, perquè si no se mos moriria es llevat. Tot això ho deixem pastar, ho fem anant pastant tots els ingredients, i el que és important, quan acaben de pastar, han de tenir la massa a una temperatura, podríem dir, corporal, a un 25-30 graus. I després la deixem tovar. Quan la deixem tovar? Temperatura ambient, més o manco dues horetes. Si tenim una estufa a un 37 graus de fermentació, doncs a mitja horeta la tenim llesta. I una vegada que han tovat aquesta massa, aquest pastat, després ja li podem fer les formes, la forma que vulguem, ara que està tan de moda, la forma de llonguet, la forma de magraneta, de panet, de barra, el que vulgueu, i aquesta segona...
De llonguet.
N'hem fet aquesta setmana de llonguet, molt bons, una salutació per en Carlos, que li van quedar molt bons. En Carlos és l'altre company del departament. I després aquesta massa la tornem a fermentar una altra vegada, i directament un poquet de farina per damunt i en el forn. Mitja horeta en el forn, que mos quedi una crosta ben cruixenta i res més. Un poquet de sal, un poquet d'oli per provar-los i ja tenim el pa fet. I mos deixa la cuina, a més, amb una oloreta que la tenim tot el matí.
Jo la sent, ja. Senyors, concurs, després anirem a publicitat, després anirem a la reina de les espècies.
La cúrcuma.
I ho farem tot aquí. La pregunta d'avui és: volem un element primordial per fer pa, un element primordial per fer pa. El vermut, la xocolata o el llevat?
Ho posem molt fàcil avui,
Bueno, jo crec que han d'haver escoltat el programa, Jo crec que si no han escoltat el programa, hi ha un punt de dificultat,
Bueno. I si ho mescles tot? què pot passar?
No ho sé, no ho provat mai, però igual un pa de vermut amb xocolata, no ho sé.
Ja... 972-1399-00. Voleu una invitació per a dues persones per anar al restaurant a Ginebró d'Inca, doncs telefoneu ja. Està esperant en Víctor la vostra cridada. Element primordial per fer spa: llevat, vermut o xocolata? Quin d'aquests tres és cert? És, diguem que té més importància que els demés. Els demés ja doncs, podrien ser de complements. 972-1399-00.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Escoltes IB3 Ràdio. A Calvià, 92.7.
¿La sens?
Ahora o nunca tu viaje por 690 euros.
¿Cómo? Mis vacaciones por solo 690 euros. ¿Dónde?
En Cuba, Miami, República Dominicana, Puerto Rico o Riviera Maya.
¿Pero cuándo?
Para viajar en mayo o junio. Reserva antes del 3 de febrero en el 902-300-600 o bien a las oficinas de halconviajes.com y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
A IB3 Radio, els matins són per a tu. Perquè t'informis, per escoltar els protagonistes de l'actualitat, perquè reflexionis, perquè t'agrada sentir el dia a dia. Escolta el Faristol d'IB3 Ràdio amb Àngel Seguí, de dilluns a divendres a les 8 del matí. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.1. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Doncs aquesta és la... Diríem que la música de la reina de les espècies. Vinga, ja posats.
Vinga, anem. Bueno, podríem parlar un poc de... I podríem dir que la cúrcuma és l'arrel d'una planta anomenada cúrcuma longa, que es cultiva a l'Índia i al sud-est d'Àsia. I és un dels components que, del curri. El curri aporta o té un 20% de cúrcuma. Aquest color que té, que és característic, groc-taronja, ens indica ja la quantitat de pigments que té, de betacarotens, que ja n'hem parlat en altres programes, i d'antioxidants. Per tant, el seu component que el caracteritza és la curcumina. La curcumina li aporta les seves qualitats medicinals. I bueno, en quant a les propietats, podríem dir que és un gran antiinflamatori i antitumoral.
Antiinflamatori
i antitumoral. Exactament. Aquestes dues propietats és que li donen el seu èxit, diguem, amb tots els estudis que s'han fet, inclús a l'Universitat de... Ara fa poc vaig llegir que a l'Universitat de Quebec i a l'Hospital Anderson Cancer Center de Houston s'ha demostrat que l'administració de cúrcuma és capaç de frenar el creixement de les cèl·lules tumorals i que té efectes similars a alguns medicaments pel tractament contra el càncer.
Molt
Inclús
bé.
Pot pal·liar els efectes secundaris de la quimioteràpia. I tot això s'ha fet gràcies a un estudi, in vitro s'ha demostrat in vivo també s'ha fet a laboratoris amb ratolins.
Molt bé, supos que va bé per moltes més coses.
Va bé per moltes més
però
coses.
Però se'm acaba el temps perquè sí. Ens hem d'anar fins a Inca.
Ah, bueno, alguna... Pues... No, perquè també, com m'han dit, que és un antiinflamatori i el càncer se suposa o s'investiga que també sigui un tipus d'inflamació, també serveix per altres tipus d'inflamacions com artritis, artrosi, artritis reumatoide, bronquitis, acné, també s'ha demostrat
que... I escolta'm, on la trobem,
la
cúrcuma?
La cúrcuma la trobem a qualsevol... Però hem de tenir en compte que sigui de qualitat, la podem trobar millor a tendres especialitzades.
No, no, no. I no has dit una cosa... fa una olor.
Fa una olor boníssima. Però,
Magdalena, no te quedes tan altres, que ens anem d'anar fins a Inca. Joan Coll, hola, bon dia.
Com estàs, Enric?
Estem parlant del cúrcuma.
Passava gust de sentir aquesta dona.
Ah, que sí. Que passa que aquí el presentador sempre està retallant el temps
sempre
a tothom.
Sempre me'n fa córrer.
Espera, que ens...
Té raó, amb totes aquestes qualitats de la curcuma és extraordinària.
Bueno, hem començat xerrant del pa. Llavors, la Magdalena ha comentat, també podríem fer un pa amb cúrcuma,
Sí.
Per cert, tu, Joan, fa servir el cúrcuma en el ginebró, Inca?
Nosaltres sí, claro. Jo el que no m'agrada tant el curri, perquè el curri només és d'un component, ja m'agrada més emplear la cúrcuma, sempre. Sempre m'agrada més. A part que ha dit d'espà amb cúrcuma, també podria ser extraordinari. Nosaltres aquí li donem un toque més mallorquí i feim pa amb farina de garrova, també. Pa aromatitzat amb farina de garrova.
Joan, deixa'm anar fins a Calvià. Bon dia. Hola, no recordes nom, perdona.
Toni Vicenç.
Toni Vicenç de Calvià. Tu saps quin ingredient de pa és primordial, a part de la xocolata i el vermut?
El llevat.
El llevat,
Molt bé, molt bé.
Difícil, avui?
Sí, molt difícil.
Doncs tens una invitació per anar-te'n fins a Ginebró d'Inca, on en Joan ens prepararà alguna cosa amb cúrcuma, o potser no.
Bé,
no ho sabem. Com s'ha de prendre el cúrcuma?
La cúrcuma, això és que és molt important. S'ha de prendre, perquè s'assimili bé, s'ha de prendre juntament amb oli d'oliva, pot ser, i amb preva negra. Aquesta combinació fa que la piperina de la pimienta fa que s'absorbesqui mil vegades més que sense res. I també s'absorbeix juntament amb este verd.
Gràcies, Magdalena.
I volia dir algunes coses més, però
gràcies, Joan.
De moment això és molt important que quedi clar.
Tornem, fins ara.